Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. Atenció a aquesta notícia. Catalunya treu els pitjors resultats de la història. L'informe PISA és el primer informe elaborat per l'OCDE que valora el nivell educatiu després de la pandèmia i les notes dels estudiants catalans se situen per sota de la mitjana espanyola i de la Unió Europea. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. En una dècada, els alumnes catalans han passat de tenir els millors resultats amb notes similars a països com Estats Units o Canadà a caure en picat i quedar per sota la mitjana estatal en matemàtiques, comprensió lectora i competències científiques. En l'anàlisi per comunitats autònomes que fa el mateix informe PISA, es pot comprovar que els estudiants catalans són els que perden més nivell en les tres competències i de mitjana les notes se situen a la mateixa posició que Extremadura. Catalunya també és la pitjor comunitat pel que fa a desigualtats entre estudiants. Qui no obté tants mals resultats són els alumnes de les escoles privades i concertades catalanes, que aconsegueixen frenar la caiguda i mantenir el nivell de coneixements dels estudiants.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. L'advocat i mediador internacional en resolució de conflictes, Jordi Palou Loverdos, assegura que la figura de verificació internacional, Henry Dunant, acompanya i assisteix les dues parts en el conflicte, en aquest cas PSOE i Junts, però no decideix res. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
A vegades hi ha aquesta confusió i hem sentit aquest cap de setmana algunes manifestacions confuses en aquest sentit. Aquest mediador, aquest verificador, no decideix res. Qui decideixen són les parts. En aquest moment succeeix amb altres intervencions que, en el que ha participat Henry Dunant, acompanya i assisteix en les negociacions entre les parts, però no decideix res en el seu nom. Ni tan sols proposa propostes de solució.
Loverdos també afirma en aquesta entrevista que la figura d'un tercer té molts beneficis, que diu que estan comprovats en l'àmbit científic i de ciències socials, ja que permet comprendre millor les visions de l'altre i generar també possibilitats creatives que potser no s'havien plantejat anteriorment. I sobre el nom del verificador que ja coneixem, que media entre PSOE i Junts, com dèiem, Francisco Galindo, aquest advocat remarca que darrere d'aquest nom hi ha sempre tot un treball d'equip. I justament avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra la figura d'aquest verificador entre PSOE i els partits independentistes. En una entrevista a la cadena COPE ha dit que li sembla esperpèntic que hi hagi d'haver aquesta figura i que els socialistes estiguin negociant amb Esquerra i Junts quan fa temps que, diu, els mateixos independentistes no tanquen acords de manera conjunta.
No sé si para reunirse entre diputados del PSOE y de Esquerra hace falta un verificador y que además esas reuniones puedan tener lugar fuera de España. Yo vuelvo a repetir, vivimos en un esperpento vallinclanesco impropio de la España del siglo XXI. No hay ningún país occidental, no hay ningún país europeo que pase por esto.
I sobre d'altres qüestions, com el bloqueig en el Consell General del Poder Judicial, Feijóo ha reiterat que s'ha d'aconseguir trobar una solució que faciliti la despolitització dels òrgans de govern dels jutges. I abans dels esports, mirada internacional a Gaza, l'exèrcit israelià continua la seva invasió. Els tancs de Netanyahu es dirigeixen a hores d'ara al sud del país, mentre que l'ONU denuncia nous atacs als hospitals que estan situats al nord del territori. Només n'hi ha 4 que a hores ara funcionen i, segons Nacions Unides, 3 ja han estat atacats a la jornada d'avui, deixant un balanç de 9 morts. Ja són 300 les persones que han perdut la vida des de la fi de la treva entre les dues parts. L'organització també denuncia atacs a instal·lacions sanitàries al sud, on els tancs ja han iniciat, com dèiem, una ofensiva per atacar Rafah i Khan Yunis. En punt les 11 i 4 minuts, fem, com sempre, un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
És la notícia del matí en clau esportiva. Segons el diari El Mundo, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de 2026 ja no es farà al circuit de Catalunya i viatjarà a Madrid en un nou circuit urbà que passarà per IFEMA i Valdebebas. Segons aquesta informació, Catalunya celebraria les dues properes edicions, les de 2024 i 25, i la següent ja recauria en territori madrileny, que ha après de l'experiència fallida del Gran Premi de València ara fa tot just una dècada. La Fórmula 1 no vol dos grans premis d'Espanya i s'hauria decantat per la proposta de Madrid, que tindria contracte pels següents 10 anys. El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 es realitza de manera ininterrompuda al circuit català des de 1991, que té contracte com a mínim fins 2026. El dubte serà saber què passarà aquell any i si poden coexistir les dues curses o no. I encara motor, polèmica per unes declaracions de Jorge Martín, en el que ha dit que la MotoGP era Marieta l'últim. A la mateixa entrevista, en aquest cas a Antena 3, el programa El Hormiguero, ha aplaudit Mar Márquez per la seva actitud després de l'accident de València. Admet que va patir moltíssim en la lluita pel Mundial, però s'ha mostrat molt satisfet amb la seva temporada. Recordem que va arribar a l'última cursa amb opcions de guanyar el Mundial, però que va caure.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, com sempre, també us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada! Sí. Què? Clar,
ho has fet a propòsit, eh?
Home, i tant. Està fotent aquí el torró, que ha portat Núria Ros abans.
Moltes gràcies.
I ja el tenim. Està bo, no?
Sí, menjar acompanyat sempre és millor.
Ara.
Has vist com li dono la volta?
Menjar acompanyat vol dir perquè ell menja i jo miro. Saps el que et vull dir? Aquestes coses que passen a la ràdio.
Acostuma a ser així. Acostuma a ser així.
Escolta, de què ens parles avui?
Avui, que estàs pipejant ja. És que hi porto el llibre, tinc el llibre aquí al costat.
El llibre, perquè sempre portes el llibre
no.
Que parlaràs una mica.
Sí, avui parlo de la soledat del lector.
Uau.
I, però bueno, això és com una excusa. Com sempre. O sigui, com als filòsofs els agrada molt posar títols molt rimbombantes.
Grandiloquents.
Sí, molt, molt, molt.
Sí, eh?
Rotllo la soledat del lector. O cartografies d'un presente perdido, saps? Seria un... O sigui, ara mateix Trota s'està fregant les mans.
No? Val.
Però... Bueno, més que Trota, Caja Negra. Això seria un títol de Caja Negra. Bé. La soledat del lector.
El lector està sol?
Sí, clar, clar. Aquí, i això, i ara com anem a donar-li una mica de sentit, això que
he dit. Sí, clar, clar.
Sí, sí, sí.
Jo no perquè... hi acabo d'estar del tot d'acord amb això, eh?
Però ara hi ha una justificació darrere d'això.
Val.
La soledat del lector és un tema molt important per Zambrano.
Val.
Vale? Perquè
seré
ella...
jo qui discuteixi Zambrano.
Exacte. Però perquè ella dona, o sigui, com ella defineix l'acte d'escriure
sí?
Com la defensa de la soledat última. O sigui, per ella, escriure és defensa de la soledat en la que s'està.
Amb això estic més d'acord.
Aquí ja canvia la cosa, eh? Però això de que llegir és un acte de soledat, o com que el lector està sol, és una cosa que hauríem de situar històricament, perquè no sempre ha estat així, tampoc. O sigui, com Zambrano és una autora molt, molt crítica amb la modernitat, una mica helenofílica o melancòlica d'un món helènic perdut, un món antic, un món dels déus, sobretot. Però no és una pensadora ingenua ni excessivament melancòlica. O sigui, com a mínim no deixa que la seva melancolia es traspassi a la seva filosofia.
Val.
No és una cosa important, això. Que hi ha altres autors que sí, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, ella accepta que és moderna. No? Que a mínim que és hereva de la modernitat. No?
Uh-huh.
I llavors, el tema de la lectura és una cosa molt important que cal situar històricament, perquè la lectura com a quelcom privat és una cosa molt moderna i hauríem de dir gairebé burgesa, perquè fins que no... I no dic que no en sentit pejoratiu, això de burgesa, ho dic en un sentit històric.
Uh-huh.
Perquè fins que no arribem a un cert nivell de primer, d'alfabetització de la societat, no? I segon, fins que la impremta no té cert nivell de productivitat que permet baixar el preu dels llibres i produir més llibres, i llavors, per tant, és possible l'aparició de la novel·la, perquè llavors la novel·la no és algo possible, la lectura privada apareix amb la novel·la, que és al mateix temps on comencen a aparèixer les memòries, els diaris, les autobiografies... Perquè fins llavors només tenim confessions. No? Les més sonades són les de Sant Agustí i les de Rousseau. Sí. Són les dues grans confessions, no?, històriques. Llavors, clar, va canviant la cosa, no? Perquè antigament, per exemple, la lectura privada no existia. Per exemple, en el món grec i romà, precisament en el grec, qui llegeix són els esclaus. O sigui, com els esclaus llegeixen els textos, els reciten en veu alta, i els patricis o els patriarcs, els propietaris, no?, en aquell cas, els que ells deien que eren els humans, els ciutadans, escoltaven. No? O sigui, això es veu molt clarament. I era sempre una cosa com bastant col·lectiva, no? O com a mínim es llegia en veu alta. No es llegia, això de llegir en veu baixa, que nosaltres diem, o la lectura privada,
sí,
era una cosa que no existia.
Val, sí que entenem per on vas, eh? És a dir, fiquem històrics, és cert que d'un temps ençà la lectura era més una cosa més col·lectiva. Si no ens fixem en les ordres religioses, per exemple, quan els monjos dinaven, però hi havia el lector, no?, que anava
fent
les lectures, etcètera. I deia, d'un temps més cap aquí, la lectura és més privada.
Exacte.
Tot i això, et deia, no hi acabo d'estar del tot d'acord. Jo sé que ara diré alguna cosa molt metafòric o poètic, o diàleg, com digueu, però és la meva visió de la lectura. Sempre és cert... Ves, fotent-li el torró, ves.
Ho fet dissimuladament, però...
Interessant el que estic dient, eh? No. Va, seriosament. Sí que em fico més poètic, perquè sempre tinc la sensació que, jo què sé, si tu que ets un gran lector, i a més ets un gran lector de Zambrano, per exemple, tu quan estàs llegint Zambrano, jo penso, en el fons, Zambrano t'està acompanyant.
Exacte.
I és amb tu.
Exacte. Però això no és... Ah, clar, per això volia parlar avui d'això. O sigui, exacte, o sigui, amb això ja diries...
Això deia, tanta soledat no la trobo.
Aquí ve la cosa peculiar. Vull dir, quan dic que Zambrano parteix de la soledat del lector... Parteix. Ah, aquí està la clau. Aquesta paraula és la clau, parteix de... Però va cap a un altre lloc.
Val.
No? O sigui, com l'anar cap a... És una expressió molt important entre la filosofia de Zambrano. Un dels seus textos més importants és hacia un saber sobre l'alma. Però no és un saber sobre l'alma, és hacia un.
Val.
O sigui, hi ha un trànsit. Tota la seva filosofia sempre és un trànsit a quelcom, no? I en aquest cas, ella parteix de la soledat del lector i de l'escriptor per construir alguna cosa. D'acord? O sigui, com es podria dir també que realment, vale, llegim sol, però després ho compartim amb els altres, estem en diàleg amb els autors, estem en diàleg amb el nostre temps, després compartim les lectures, poden haver-hi clubs de lectura, etc. Però l'acte de lectura, o sigui, com a nivell gairebé fenomenològic, o sigui, quan un està amb un text davant i està passant per tot un procés d'interiorització i de lectura, és un acte on un està radicalment sol, per definició. No? Llavors, per ella, l'escriptor... Perquè ella, una cosa molt important de Zambrano, és que ella, abans que filòsof, és escriptora. I això és una cosa important. Ella no apel·la al filòsof, ella no apel·la a l'acadèmic, ella apel·la al literat, ella és una literata, ella apel·la al lector, al lletrat. No? I en aquest sentit, ella és conscient de la soledat última del lector i juga amb això. Ella proposa un joc a la seva escriptura que tan sols és possible si entenem que el lector està radicalment sol. Vale, perquè llavors quan un està radicalment sol hi ha una vulnerabilitat, no? O sigui, com sempre, això és una cosa que està molt patent i que tothom que hagi llegit ho sap, quan un llegeix, tolera certes coses als autors que no tolerarien en públic. És a dir, hi ha una intimitat molt estranya entre l'autor i el lector, en el qual, clar, és un tema privat, o sigui, com... Després, o sigui, un pot posar grans secrets a llibres que després allò no té per què sortir. Com a molt si es fa una foto viral per xarxes d'aquell fragment del llibre, però ja està.
Ara igual diré una aberració, però jo crec que això es veu molt no tant en lo bonic que signifiquin o puguin significar per algú les famoses cues de signatures per Sant Jordi, sinó es veu molt en si estàs dins d'una signatura de Sant Jordi, en com els lectors interpel·len l'autor o l'autora, i l'autor o l'autora a vegades es queden com...
Exacte, o sigui, hi ha una relació extremadament parasocial, diríem. O sigui, com hi ha una relació molt parasocial, o sigui, com... Perquè...
Leo, és una mica l'actor de la novel·la que cada migdia es fica a casa nostra.
Exacte.
Per nosaltres és la nostra família, ja. Però clar, si trobes l'actor pel carrer, pobre, deixa'l una mica en pau.
Exacte, diríem, no? Però amb la novel·la jo crec que és encara més extrem, perquè és una relació que no és... O sigui, una cosa molt, molt, molt paradoxal de la lectura, que jo crec que és un medi molt important en el text, no? Que això és una cosa que interessa molt als filòsofs francesos del segle XX, especialment els estructuralistes i els postestructuralistes. El tema del text és el gran tema filosòfic per Derrida, per exemple, o de la pròpia semiòtica de Barthes i tota aquesta gent, de Roland Barthes, l'hermenèutica i de més. Però una cosa molt interessant que hi ha aquí és que, per exemple, quan tu estàs veient una sèrie, tu veus com hi ha una figuració, no? Per tant, és una relació exterior. No, jo veig a un panell, no, una pantalla, una sèrie de persones, una sèrie de sons, i això m'arriba a través dels ulls, a través d'unes zones, i m'arriba. És una informació que jo processo.
Val.
En canvi, amb la lectura, jo estic mirant un tros de paper i estic mirant literalment signes, o estic mirant com caràcters de negre sobre blanc.
Sí, tal qual.
O sigui, com, que és una cosa que literalment no diu res. No? I llavors és un procés que no és de fora cap endins, sinó que es donen en l'interior, es genera en l'interior. O sigui, com les paraules... La imatge de la paraula...
Prenen sentit, no?
Exacte, emergeixen des de dins. No és... Llavors tens una relació extremadament més íntima encara, o sigui, com està molt més present a la pell, no? Diguéssim. Això és el que hauria d'aconseguir el bon teatre, per exemple, no? Busca el mateix efecte, que és la paraula, no? Llavors diríem aquí, l'interessant que diu Zambrano és que Zambrano és molt conscient d'això. I té una relació... Que és una paraula que diu Miguel Morell. Miguel Morell és... És una cosa interessant, perquè Miguel Morell és un filòsof d'aquí, de Barceloní, no? Ja té 73 anys, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. És, una curiosa, a dia d'avui, a Miguel Morell és l'única persona que tolero que parli Maria Zambrano. O sigui, com de totes les lectures, de tota la bibliografia secundària que he llegit sobre Maria Zambrano, és l'única que realment m'ha dit alguna cosa i m'ha pelat. Perquè Miguel Morell pensa des de Zambrano, pensa en Zambrano, accepta el joc, no la intenta sistematitzar ni analitzar des de fora en registres acadèmics, no? Per Miguel Morell, gran filòsof de l'Asia, Foucaultiano, Chan, un crac, vaja. I ell diu que Zambrano té una obsessió supersticiosa amb la forma. O sigui, com té una relació extremament obsessiva amb la forma Zambrano, perquè ella, quan des de fora algú mira Zambrano, diu, sembla que li agrada molt una escriptura una mica barroca, que dona moltes voltes, però ella té una obsessió milimètrica perquè és perfectament conscient d'aquest joc del text que té en el lector, no? Llavors, ella, amb aquesta soledat, va generant, a poc a poc, com una raó seminal, un... Algo allà t'obliga a entrar al seu joc. És una cosa molt interessant. O sigui, com... Digues.
No, estàs definint a la perfecció. L'altre dia em preguntàvem... Un dels meus escriptors preferits és el Gabo. És... García Márquez. Perdona, sempre dic el Gabo i després... No trobo el nom. És García Márquez. I una de les coses que sempre em diuen és per què t'agrada tant. Perquè sempre dona... voltes i voltes i voltes per definir... Si hagués de definir aquest estudi, Gabriel García Márquez escriuria 4 novel·les per definir aquest estudi. Però no sé per què m'apassiona tant això. I ara t'estava escoltant atentament i ho estaves explicant com molt a la perfecció.
És una mica aquesta sensació, exacte. O sigui, com sempre hem d'entendre moltes vegades que el text, no?, està al servei d'algú. No? I García Márquez, per exemple, clar, és que García Márquez no t'ha d'agafar un gran escriptor, però García Márquez, per exemple, se li podria dir això, que hòstia, cal donar tantes voltes, o sigui, cal per explicar-me una idea tan senzilla explicar-me 20 generacions, o sigui, com de veritat era necessari explicar-me cada objecte d'aquesta sala, tot el que va passar, o sigui, com era, doncs sí que era necessari tot això, no?
Absolutament.
O sigui, era absolutament necessari, sobretot perquè...
No només perquè és poètic, que també, eh?
Exacte, però no, és molt més allà d'això. O sigui, no és un tema merament formal, perquè hi ha una cosa que és molt important, que jo reivindico molt, que això ja és una cosa més... Una altra persona des d'altres filòsofs dirien que no. Per mi, diguéssim, la forma és indestriable del contingut. Perquè la forma determina el contingut. Té una relació simbiòtica, forma i contingut. De la mateixa manera que els fins són indestriables dels medis, dels mitjans, la forma i el contingut estan estrictament relacionades, perquè és qui relaciona, diguéssim, l'immediat amb l'immediat, o l'ultrascendent amb l'immanent, o com diríem filosòficament, diverses coses, però moltes vegades quan un, el que és insuportable és lo gratuït en aquest món. Uh-huh. Vull dir, com a les novel·les, hi ha novel·les que sí que són excessivament... I ho notes, això és un tema de qualitat. O sigui, com amb García Márquez dius, hòstia, sí que està donant voltes, però no dius, ah, que gratuït és això. No. En canvi, quan una novel·la és mediocre, sí que tens la sensació de que és gratuït o que falten coses. Uh-huh. Que és una narració, per exemple, quan un llegeix un best-seller, diguéssim, uh-huh, el que entendríem per best-seller, no un llibre que s'ha venut molt i que és un clàssic, no. Un page-turner, que diuen els anglesos, no? O sigui, com un passapàgines, mm-hmm, no? Que és un llibre que estàs addicte, que no pots deixar anar, però que és un xurro de llibre, és perquè tota l'escriptura està al servei...
Estic pensant en Dan Brown.
Eh? Estàs pensant en...
Dan Brown.
Ah, no l'ubico. Sí, sóc una mica centenial, ja ho saps.
Código da Vinci.
Ah, vale, sí, exacte. O sigui, com que és un llibre molt entretingut i que està molt bé de llegir, però diguéssim que tota la narració està al servei de com una estructura molt bàsica i pa, va pinyo, saps, diguéssim? Doncs, clar, Zambrano això li repugnaria, evidentment, no? Perquè Zambrano és una cosa molt interessant, té una relació molt tensional entre la filosofia i la poesia. Mm-hmm. No, ella defineix o defensa una cosa que es diu razón poètica. La razón poètica és un oxímoron, per definició. No, com razón poètica és com dir triangle rodó. Uh-huh. No? Però allà està la potència, la idea, perquè ella critica la raó discursiva, la raó instrumental, la raó entesa com a ratio, com a número, com a quantitatiu, no? com allò que... com un Excel, no? Uh-huh. Jo sempre dic, la gent així s'ho imagina bé. Ella defensa una raó poètica, que és una cosa que filosòficament és un sinsentido. És un sense sentit, una raó poètica.
Per què?
Perquè es diu com és com dir un peu mà. O sigui, és un sense, o sigui, diguéssim, en un sentit estricte de la paraula analític, no. Val. Té cap mena de sentit, però és el mateix que fa, per exemple, el rei, parlàvem d'Antígona, uh-huh, és el mateix que fa Sòfocles quan parla d'una il·legalitat sagrada, uh-huh, diguéssim, no? Com és el que fa Antígona. Té que fer un delicte sagrat.
Sí.
Clar, això és un oxímoron, també. No pot ser algú sagrat i delicte. Però sí que pot ser-ho perquè és una tragèdia. Vale? Pues, Zambrano, en plan, reivindica això.
Val.
Vale? I en aquest sentit, la poesia té una eina molt, molt poderosa que ella intenta agafar sense que se li mengi. Perquè un problema que tenen els poetes és que se'ls menja, la poesia.
La poesia és tractament dita, eh?
Sí. La poesia, en un sentit fort de la paraula, uh-huh, perquè ella... sembla que sempre es decanti per la poesia. Quan ella ha d'escollir, uh-huh, sempre que... Però no és veritat, això. Una lectura atenta de Zambrano demostra que no és així. No, perquè ella, i ara com tanquem el cercle de la soledat, uh-huh, hi han dos coses importants. O sigui, com ella defineix el filòsof i el poeta com dos moviments diferents. I un d'ells és una cosa molt important de Tremoló, que ja veuràs. És el filòsof busca renéixer. Vale?
Val.
Busca renéixer per construir un món cap al futur. O sigui, el filòsof busca renéixer amb el món per poder construir i entendre un món que està enfocat al futur. En canvi, el poeta, que està sempre dolgut de la soledat inicial del món, o sigui, el poeta està dolgut d'haver sigut arrojado, diu ella, no? D'aquesta bellesa de ser, uh-huh, i ell busca desnéixer. No? O sigui, el poeta busca constantment desnéixer amb el món, en aquell moment originari. O sigui, com el poeta vol tornar a aquell moment on encara no hi havia una diferència entre el ser i l'estar. O sigui, el poeta busca tornar constantment a aquell estat originari on el jo no existia encara. No hi havia aquella escissió, no? I busca, mira cap al passat, o sigui, el poeta busca tornar constantment a aquella pàtria originària i, si algú li interessa aquest tema... El poeta, jo crec que millor expressa això és Hölderlin, uh-huh, d'acord? Escriptor de l'Hiperión, de les Odes, de l'Empèdocles, no? I és constantment... Però llavors és un melancòlic, el poeta és un melancòlic, que es deixa endur per tornar a aquell origen. Llavors, sembla que a Zambrano li agradi més desnéixer. A mi m'agrada més desnéixer que renéixer. Jo, si he d'escollir entre renéixer i desnéixer, busco desnéixer, no? Perquè hi ha una... Zambrano defineix el poeta, que això és molt maco, diu, és el hijo perdido entre las cosas. Uh-huh. O sigui, és aquell que no té pare i busca emparentar-se en totes les coses, no? I és aquell que, com diu Rilke, una cosa molt, molt maca, que diu, cada cosa té el seu déu, només cal nombrar-la correctament, no?
És una mica... Hem de desaprendre per aprendre? Està bé agafar un llibre i partir de la base zero?
Clar, o sigui, com... Però seria més enllà d'allò. O sigui, un estat on ni tan sols sigui possible l'aprendre. Perquè no hi ha diferència entre tu i la cosa. Quan tu aprens alguna cosa, és perquè allò és exterior a tu. No? Si jo he d'aprendre quelcom, vol dir que no tinc una relació absoluta amb allò, sinó que tinc una relació relativa, d'exterioritat. Llavors el poeta buscaria no aprendre les coses, sinó ser les coses. Perquè quan tu tens una relació de saber, d'ésser, no et necessites... perquè coneixes un acte exterior, que vas cap enfora a conèixer alguna cosa, o portes cap a tu alguna cosa. En català, per exemple, hi ha una paraula que és molt útil, que en alemany, curiosament, és la mateixa, en castellà no existeix, que és copsar. Quan jo copso alguna cosa, quan vull copsar quelcom, vol dir que estic així agafant, plas, o agafo un porto cap a mi. No? I això és aprendre, copsar alguna cosa. Però llavors ella diu, pues no, ni desneixer ni reneixer. Expandir el present. Ah, amigo. El que busca Zambrano sempre és eixamplar present. Perquè el present, en el present està la vida. No? I no ho dic en un sentit hippie del terme, sinó en un sentit ontològic, com seriós. No? Diguéssim, en el present està la vida. Per tant, diu, i a través de l'escriptura hi ha moltes coses. No? Llavors, si jo aconsegueixo a través de l'escriptura i de la meva soledat i la soledat del lector eixamplar el nostre present, aquí haurem fet alguna cosa.
Com?
A través del camí. O sigui, com Zambrano... Zambrano, per ell, el gènere com literari per excel·lència és el guia, és la guia. I el guia és molt important. Per això li agrada tant la mística espanyola. Perquè hi ha una guia. Llavors, jo et vaig portant poc a poc cap a un lloc i de cop t'hi trobes. No? Et trobes a un lloc on... Una paraula molt interessant. Zambrano, quan ella era jove, no, quan tenia la meva edat, diguéssim, ella té una novel·la que mai acaba d'escriure, que és La multiplicidad de los tiempos. ¿Vale? I és una novel·la que deixa inacabada. Mai escriurà La multiplicidad de los tiempos. Llavors, ella, com tota la seva filosofia, és un intent de trencar amb la multiplicitat dels temps. És a dir, que tu i jo, que totes les coses vivim a temps diferents. I ella, això és el que per ella no permet la democràcia ni la convivència. Llavors... Diu,
per què no ho permet?
Perquè mai ens entendrem. Ens tolerarem, però mai ens entendrem.
Val.
O sigui, tu només t'entens amb algú quan es dissol, quan viu un temps compartit. Val. Això és la gent, per exemple, pot pensar en l'experiència de l'amor, tindria molt a veure amb això. Per ella, per això diu que en els somnis existeix l'amor, però no el jo. Això ja és una cosa molt loca.
Però és una mica, per portar-ho a la idea més base, per entendre'ns tots. És una mica aquella idea que sempre ens fem de que és que la gent gran mai entén els joves i els joves no entenen mai la gent gran.
Clar, exacte. Hi ha una multiplicitat dels temps. O sigui, això seria un sentit com entenent el joc com un gènere i no com un individu, però exacte, seria aquesta idea. Llavors, però la idea és que hi ha certes experiències o certs fenòmens, o si ens posem seriosos filosòficament, certs aconteciments, que en català serien aconteixements, que tenen la capacitat de dissoldre això, que per Zambrano és la història. O sigui, com quan diu, clar, això és interessant, o sigui, com despertar-se en el somni creador, diu ella, és a dir, en la sensació de que hi ha una història viva realitzant-se, és quan ella escriu Delirio y Destino i està escrivint els moments en els quals es proclama la Segona República, diu, quan tu caminaves pels carrers de Madrid, la història viva s'està fent a si mateixa. Hi ha moments a la història on la història es fa a si mateixa. Llavors, és allà on es dissol la multiplicitat dels temps. És allà on no hi ha aquesta diferència, podríem dir, no? O sigui, com aquí a Catalunya, alguna gent, si fóssim... Digues,
estava pensant en el 2017.
Exacte. Hi ha aquesta sensació. Com la sensació d'estar participant del naixement de la història, d'un moment històric. Llavors, allà clarament es dissol la multitud dels temps. Hi ha un temps compartit. És una cosa que s'experimenta a la pròpia carn. No? Doncs ella busca això amb l'escriptura. Però com ella és una exiliada. Clar, ella ha viscut el fracàs del temps històric. Ella viu a l'exili tota la vida. O sigui, Zambrano no torna a Espanya fins a l'any 78. Més tard del 78 torna ella. Ella torna al 83, més o menys, horària. Ara estic davant de memòria. Però viu tota la vida a l'exili. Ella no és com Ortega y Gasset, que es queden aquí a Espanya. No. Zambrano viu l'exili i fa de l'exili la seva vida. Llavors, clar, això del temps històric va caient. A mesura que ella va madurar la seva filosofia, això es va desmuntant. Perquè ella cada cop està més exiliada i cada cop està més sola. Llavors, potser l'únic que li queda és apel·lar a aquesta soledat última que hi ha entre el lector i l'escriptor. No? És el que ens queda, no? Si ha fracassat el temps històric, doncs ens queda allò.
Em deies que Zambrano ens guia a través del camí i deia un altre poeta allò de caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la mar.
I de poeta a poeta i d'exiliada a exiliat, Machado.
Exacte. Gran amic seu, Machado.
Sí? Els van conèixer?
Machado i Zambrano,
no sabia,
Machado i Zambrano anaven a plorar junts al Manzanares. Ella ho explica això quan Andri segueix de gran. Diu, Machado y yo íbamos a llorar juntos porque él era muy desgraciado. Y nos sentábamos juntos en una piedra y llorábamos durante horas sin hablar.
Boníssim, boníssim. Camarada, com sempre, vale. Gràcies. Que vagi bé. Vagi avui acabem bé. Amb Machado i aquest Cantares.
Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
4 minuts gairebé que passen de 11:45.
Crema la carretera com si no hi ha demà. A vegades és millor parar per descansar. Jo buscant derrapar, tu buscant estimar. Records a la guantera tan bonics com a mars. On vaig tan ràpid, despentinat. En algun moment s'ha de frenar la teva cara. Ja ni la veig, no hi ha possibilitat i jo ja no tinc frens i això
Avui a la caravana estem d'estrena. El grup de música La Tour de Querol ha publicat el seu nou EP Per tu. Són quatre cançons d'aquelles que s'enganxen i de quina manera i que marquen com serà el nou camí de la banda d'ara en endavant. De fet, aquests quatre temes només són el principi de tot el que aniran publicant l'any que ve. I avui en aquest programa ens acompanya el seu cantant, Guille Martín. Què tal? Bona tarda. No, bona tarda no, que estic acostumat a dir bona tarda i no, és bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Ara, caravaneros, sí. Com estem? A mi em passa el mateix, que també sóc periodista, treballo de tardes sí, i sempre i que vinc pel matí hauria pogut ser jo que et digués bona tarda.
Mira, comencem bé. Ara em deia, sóc periodista. Què passa, que no es pot viure només de la música?
Home, evidentment que no. Jo porto 15 anys o pràcticament 17 anys vivint, bueno, intentant fer música, viure de la música, i no ho he aconseguit. Aleshores, sempre tens de tenir un pla B, i en aquest cas és el periodisme, que en aquest cas també m'ajuda, perquè...
Quines dos,
Està una mica vinculat, sí, també és complicat, però ja implica el món del faranduleo i saber parlar i aquestes coses, així que també m'ajuda, però sí, també és complicat viure del periodisme.
Escolta'm,
jo he tingut molta sort per això.
Sí, eh? 1 de desembre, que estrenàveu aquest Per tu, el vostre nou EP, format per 4 cançons. Resposta rebuda, com està anant tot plegat?
Doncs estem molt contents. De fet, és que realment l'EP ha sortit amb una cançó nova, que és A todo tren, però hi ha 3 cançons que ja havien sortit anteriorment i que ja ens havien donat moltes alegries durant el 2023, abans de l'estiu, fins i tot ara estàvem escoltant Crema en carretera, que havia entrat als 40, havia estat cançó de les setmanes 40, sí que ja veníem molt contents de Crema en carretera, que va ser com el clic que va posar en marxa la maquinària de tot plegat, i després els singles que han vingut a continuació, Perreo, Bigoti, també han funcionat molt bé. I sembla que a la gent li està agradant i estem molt contents perquè era la intenció que teníem, no?, amb aquest camí nou, amb aquest projecte nou de La Tour de Querol, com intentar arribar a gent que anteriorment no havíem arribat i crec que ho estem aconseguint i, a més, ens ho estem passant molt bé, també, perquè estem obrint fronteres, estem aprenent a jugar d'una altra manera amb la música i la veritat que estem en un molt bon moment creatiu, també.
Jo ja t'ho deia, no enganyo ningú, fora de micròfon li deia al Guille La Tour de Querol, que jo no els coneixia fins que em va dir el productor d'aquesta casa, escolta, que vindran, i me'ls vaig escoltar i vaig flipar, vaig dir, què és això? Tan xulo,
moltes gràcies,
tan guapo.
Però
teniu la sensació que està arribant una espècie de boom de La Tour de Querol? Que arribeu allà on volíeu arribar?
Oh, és que sóc molt exigent, i encara que realment els meus companys em diguin no, que està tot bé, sempre vull més. Però sí, jo crec que indubtablement, actualment estem en el millor moment de La Tour de Querol i estem molt contents. Però és això, és també molt treball psicològic, perquè portes molt de temps treballant en això, sóc molt apassionat, li poso molt d'amor a tot, és el meu somni de tota la vida, i a vegades costa també equilibrar, veure les coses positives i les negatives, però sí, jo crec que actualment estem en el millor moment de La Tour de Querol.
Ara em parlaves de millor moment i d'il·lusió. Fa vertigen, també?
No, jo crec que... Vertigen no en tinc. Estic preparat per tot el que arribi. Si pot ser bo, millor encara. Però em faria més vertigen al contrari, no? Que anés malament. Ho passaria malament, o sigui, ho passaria pitjor, jo crec. Però perquè vagi bé, hòstia, sempre estarem preparats tots, perquè és això, és el que portem mamant des de fa molt de temps, fent música i perquè l'escolti gent, i jo crec que estem preparats pel que arribi, i a més, tampoc som tan joves ja com perquè ens pugui...
Déu-n'hi-do.
Què? Home, tinc 30 tacos ja, tenim 30 tacos. I jo crec que per aquestes coses ja estem preparats. Si ens hagués agafat una mica abans, potser no tant, però jo crec que ara tot el que pugui arribar ho agafarem de la millor manera possible.
Confiança ja, Guille, o no?
Sí, confiança sempre, si no faríem el que fem. Ara. Sempre, encara que hi hagi una petita taqueta de confiança, sempre està, perquè si no aguantes tant de temps fent música i dedicant-li tant de temps i tants esforços, perquè és que, clar, és el que dèiem abans, no ens dediquem 100% a això, i cada vegada La Tour de Querol va millor i ens exigeix més temps de la nostra vida. I si no tinguéssim aquesta petita goteta d'esperança, no sacrificaríem tantes coses per la música i aniríem tant de bòlit d'un cantó a l'altre intentant fer el que ens agrada.
Escolta, ara parlarem d'aquest nou EP abans, però d'on neix La Tour de Querol? I per què aquest nom, que no us ho han preguntat mai, segur?
Doncs mira, és curiós perquè la resposta te l'hauria de donar el Pau, l'Albert o l'Àlex, que són els que van crear realment el projecte de La Tour de Querol. Jo vaig arribar uns anys més tard, ells eren uns col·legues que jo coneixia des de fa molts anys, de fet l'Albert, que és el baixista, ja tocava amb mi en un altre projecte musical, i tenien un altre cantant i un altre compositor, i en un moment donat doncs va decidir que no podia més, més i em van proposar a mi, escolta, vols cantar en català? Vols entrar a l'atur de Carol? I jo, pues clar que sí, pa'lante. Però al final crec que va néixer d'això, d'un nucli musical, que tots veníem de fer música en anglès o música en castellà i van decidir doncs, juntar-se quatre d'aquests col·legues de diferents projectes i dir, escolta, i per què no comencem a cantar amb la nostra llengua, que és la que utilitzem a diari? I d'aquí va sortir l'atur de Carol.
Tens por que això es tanqui portes, el fet de cantar en català?
No, totalment no. I a més, ara encara menys, perquè crec que hosti, s'estan fent coses molt, molt xules en català i s'estan trencant com barreres, no? Perquè hi ha grups molt, o sigui, que estan fent les coses molt bé, com Tietz, com La Muixca, com Figaflaues, que estan arribant a tot Espanya. I ja veiem que hi ha música en català a qualsevol llista nacional de Spotify i crec que això ens està obrint el camí a molts de nosaltres, inclús a l'atur de Carol, per arribar a aquesta gent i també per treure barreres de dir, ah, no, música en català no. Música en català no escolto. Jo crec que ara la gent s'està adonant que a Catalunya també es fa música molt guai i que encara que sigui en català transmet de la mateixa manera. I a més s'està mesclant una mica, no el català i el castellà, que això també costava una mica abans, que era tot el català molt correcte. I jo crec que ara ens estem atrevint també a posar lletres com del més del dia a dia, no? De com parlem amb els nostres amics, amb els nostres col·legues, que vulguis o no, sempre hi ha castellanismes i coses que més catalanes, no?
M'agrada molt el que estàs dient, perquè l'altre dia en aquest programa parlàvem amb Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, i li deia, hosti, jo amb aquella nostàlgia molt de millennial, no? Vam viure tots l'època daurada del rock català i una mica els de la meva edat estem on queda tot allò. Doncs queda aquí, que hi ha un nou boom diferent de música en català, no? Que ara em deies, hi ha un panorama català molt extens i molt guapo.
Exacte, sí, i a més és que és això, que al final les propostes antigues segueixen sent vigents i segueixen sent importants i hòstia, també van ser el boom del rock català en aquell moment i segueix tenint validesa, però hòstia, jo crec que si tenim l'oportunitat d'obrir el ventall i de fer-nos escoltar, mentre sigui en català està perfecte, no? Perquè jo crec que tot és vàlid i està bé també trencar barreres i trencar tabús i atrevir-nos a fer... Mira, i a més el Lluís Gavaldà, que ha fet fa poc una col·laboració amb Figaflaues,
sí,
no? També atrevint-se a trencar una mica amb el que ell portava fent tota la vida, que a més és un temazo impressionant.
El Xalala.
Exacte.
Escolta'm una cosa. L'atur de Carol d'on veu? Quins són els vostres referents?
De moltes coses. De fet, potser l'Albert, el Pau i l'Àlex són més tradicionals, com per si dir-ho, tiren sempre més de les seves arrels, perquè ells venen del, igual que jo, però venen del pop-rock, del rock, sobretot americà o anglès, i ells segueixen escoltant molt això, però jo potser sóc una mica més el científico loco, no? Que m'he anat desviant una mica de la música que escoltava fa temps i m'agrada més experimentar doncs, amb la música urbana, escoltar molta música urbana també per veure com fan les coses, i jo crec que el mix entre una cosa i l'altra és el que també està traient la recepta de les noves cançons de l'atur de Carol, no? Una part més rockera, més pop-rockera dels meus companys i una cosa més experimental o una vena més experimental que em ve a mi de ja fa temps, que potser estic més centrat en la música urbana i en la música més mainstream, que és la que escolto en el meu dia a dia i no puc evitar doncs, també plasmar-ho en les cançons que fem.
Anem cap a aquest nou EP de l'atur de Carol, que és el primer capítol, tinc entès, de la nova aventura musical, que seria una trilogia musical. Ben bé què vol dir això? Com estarà muntat això?
Exacte, bueno, ho has dit molt bé. Al final hem estructurat els temes perquè teníem molts temes, portem molt de temps treballant amb les cançons noves i vam pensar, escolta, ja que estan canviant tant les coses, que un dia fem un tema i ens agrada molt, que l'altre dia fem un altre tema i tirem per una altra banda i tal, en comptes de treure'n un disc, per què no plantegem de fer-ho com per etapes? No? Perquè que també donava molt a peu a les cançons a agrupar-les com aquestes quatre tenen aquest estil, aquestes quatre tindran un altre estil. I vam plantejar això, fer com una estructura amb tres actes i anar repartint els temes durant tot aquest 2023 i durant tot el 2024 doncs també per anar fent agrupacions i perquè també ens agrada molt el format single, el format videoclip, intentem fer videoclips molt, molt currats de totes les cançons i pensàvem que era la manera que més ens funcionava actualment. A banda de que estem treballant a diari a l'estudi i canviant tant les coses d'un dia per l'altre que ens agobiava o ens generava molta ansietat dir, escolta, tirem els 12, 13 o 14 temes de cop, saps? Deixem respirar, traiem els quatre temes que estem convençuts i veiem com evoluciona tota la resta i deixem-nos una mica més de marge, que jo crec que també treballar amb temps i amb tranquil·litat també està bé.
Tot això, els EPs, a mi em porta sempre cap al món de la xarxa, cap al món de les plataformes, i sempre dubto, i us ho vull preguntar als professionals que us dediqueu a tot plegat, perquè mai tinc clar si la xarxa i totes aquestes plataformes, posem-li noms, Spotify, Apple Music, etcètera, 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 ajuden o desvirtuen el paper de l'artista?
Hosti, jo crec que és impossible saber-ho. Ojalà tinguessis la fórmula secreta, eh? Jo crec que es diuen moltes coses, però no saps mai si són llegendes urbanes o realment és la realitat, perquè també et diuen dels algoritmes d'Instagram, els algoritmes de tal, que si no publiques a diari no et dona visibilitat, però al final, a la pràctica, pot passar, i és tan aleatori tot que no ho sabem. Però principalment el que pensem és en el que ens feia sentir còmodes a nosaltres. Si després Spotify ens valora més per publicar singles individuals i per la continuïtat, doncs bienvenido sea. Però realment és el que ens venia de gust fer, deixar-nos temps, treballar tranquil·lament amb l'estudi que estem jugant i ens ho estem passant molt bé, i deixar que les coses flueixin. I, bueno, també, evidentment, hi ha part d'estratègia amb en Kiki i amb la nostra discogràfica, doncs per intentar que les coses vagin el millor possible. Així que si per singles ens ajuda Spotify, Apple Music, Instagram o el que sigui, doncs bienvenido sea.
Que, per cert, aquest nou EP no vol dir que la Tour de Carol hagin començat ara, que tenen molt treball a les esquenes, però sí que defineix un nou moment per al grup, no? Un nou moment musical.
Sí, totalment. De fet, és que sempre ho expliquem a les entrevistes, que és molt canviant, no?, el moment musical. I també ens agrada no etiquetar-nos ni dir, no, escolta, si fem això, fem un altre disc que sigui exactament igual, perquè és que ens avorreix. Aleshores, sempre que ens plantegem crear música nova o fer un disc nou o aventurar-nos a fer un projecte nou, dediquem molts dies i molts mesos i moltes hores a pensar, escolta, anem a escoltar molta música, anem a tenir les coses clares, anem a veure per on volem tirar, i una vegada et trobes el clic i dius, escolta, aquest és el camí, si és més semblant a l'anterior, perfecte, si és nou, pues palante, si és el que en aquell moment ens sentim a gust i volem fer, no crec que sigui necessari limitar-nos, i crec que en aquest cas, doncs, portàvem un temps tocant un estil de música molt, molt concret, i també ens venia de gust, no?, també experimentar amb altres instruments, amb altres estils musicals, i crec que també és positiu i ens fa créixer a tots.
Tot això anirà cap aquí, és a dir, heu trobat un estil musical definitiu, o com que sou tan canviants?
No tenim ni idea. De fet, és que potser hi ha cançons del segon EP que no tenen res a veure amb el primer. I segur, de fet.
No és una mena de joc amb la gent que us segueix i us escolta, no?
Sí, jo crec que també, per a bien o per a mal, actualment la gent necessita com novetats, no? Que sorpreses, i escoltar un tema i dir, hòstia, m'ha deixat del revés. I també estem jugant una mica amb això, però amb nosaltres personalment, perquè nosaltres també estem dins d'aquest mood de que ara és molt complicat que una cosa et sorprengui, i al final, personalment, fent música, també volem que la nostra pròpia música, al fer-la, diguem, hosti, que potent això, que diferent, com ens motiva fer aquestes músiques que no havíem tocat mai. I al final ens deixem portar per això, també. Al final tots estem dins del mateix barco, no?
Ara em deies, igual el que ves és molt diferent, deixa'm que t'ho pregunti, perquè ho dèiem, és un treball que serà com una mena de trilogia. Ara han sortit aquestes primeres quatre cançons. El següent EP seran quatre, també?
Seran quatre, en principi seran quatre també. Serà molt semblant al format. De fet, els títols són molt correlatius un amb l'altre. I potser, va, t'avanço alguna coseta. Igual que el per tu és com el sentiment més generós cap a una altra persona, podem dir que el segon EP serà una mica més egoista, més mirant cap a tu i a divertir-te i aquestes coses.
Podem dir que serà un per mi?
No t'ho confirmo.
Ni t'ho desmenteixo.
Ni t'ho desmenteixo, però vas ben encaminat.
Va, més cosetes, perquè ahir, m'ho deies ara fora de micròfon, veu fer la preestrena a l'estudi Toreschi dels 40. Com va anar això?
Va anar fantàstic.
Un estudi meravellós.
Va anar fantàstic. Sí, a més és que ja ho dèiem ahir a l'entrevista, O sigui, és una sort per nosaltres i una alegria que hi hagi gent com els 40 que ens cedeixi aquest espai per ensenyar la nostra música. Poder fer un directe també per la gent que més temps porta a escoltar-nos, que pugui venir a un lloc com l'estudi Toreschi a escoltar-nos, a presentar el projecte amb ells. I també és una festa per nosaltres, però una festa per la gent que va venir a veure'ns, que també es mereixen després després de seguir-nos per tot arreu, doncs tenir un moment tan maco i tan íntim com el que va ser a Can 40, i sobretot molt agraïts per tot això que està passant. També gràcies a Banquiqui, que estan treballant en tot això, i la veritat és que gaudint-ho molt. Ens ho vam passar molt bé, va ser un dia molt emotiu, i ens vam fer sentir molt bé allà als 40, i esperem que segueixi sonant la nostra música per als 40 a Catalunya.
12 de desembre. Què passa el 12 de desembre?
12 de desembre, mira, que justament també es va anunciar oficialment. Ahir estàvem ja preparant totes les coses per l'estudi Toreschi de Can 40, que van fer públic els Enderroc, doncs aquest Enderroc sona del 12 de desembre, que estarem tocant a l'antiga Fàbrica Estrella Damm amb la Ludwig Band i l'Albert Lax, presentant també en directe...
Heu tocat junts ja o no?
No, amb cap dels dos, però tenim moltes ganes. I a més amb la Ludwig Band, que potser sí que estan en el seu moment més prime, encara més que el de la Tour de Querol, perquè, hosti, ho estan patant per tot arreu, i és un plaer poder compartir escenari amb ells. I a més tenim moltes ganes perquè estem preparant un directe molt nou. Hem invertit en moltes coses perquè la gent surti de l'antiga Fàbrica Damm doncs impactada i veient que hem fet una passa endavant també en el nostre directe, que al final és on ens sentim més còmodes i també el que més ens agrada fer, tocar en directe. I esperem que vingui molta gent a l'antiga Fàbrica Estrella Damm, aquest Enderroc sona. També agrair a la revista Enderroc que ens hagi convidat en aquest esdeveniment, i també que ens hagi dedicat una doble pàgina a la revista d'aquest mes de novembre, que estem molt contents també en aquest aspecte.
Bé, hem parlat molt de música, però el més important és com sona aquesta música que heu publicat. Són 4 cançons, si et sembla bé, les anirem tirant i anem fent una mena de viatge per al vostre nou EP.
Crema la carretera com si no hi ha demà.
Cremant la carretera, que aquest estiu va ser una de les 20 cançons més escoltades a la ràdio durant diverses setmanes.
Sí, encara estem flipant, eh?
Bèstia,
perquè, Sí, bèstia. I de fet estem molt contents amb aquesta cançó perquè és una mica el que va desencadenar-ho tot, no? I ens ha donat moltes alegries, Crema en carretera, i creiem que és una cançó que actualment ens representa molt i que segueixi donant-nos alegries, clar que sí. Però sí, cançó de la setmana als 40 també, i, hòstia, està dins de les 20 cançons més escoltades a la ràdio a Catalunya quan anteriorment pràcticament no havíem sonat mai a la ràdio, ens va fer molta il·lusió.
En algun moment s'ha de frenar, i jo ja no tinc frens, diuen aquesta cançó. És una mica el que li està passant a la Tour de Querol?
Sí, que vivim molt revolucionats, som molt apassionats, com t'he dit abans, i vivim això amb molta energia i molta velocitat. No sempre volem més, sempre volem més, sempre volem més. I parlem com la part positiva de la velocitat, en aquest cas, a Crema en carretera. Però també té les seves parts negatives, i com desgranarem l'EP també parlarem d'això. Però sí, en aquest cas parlem de que la velocitat, en molts casos, en aquest cas concret de la Tour de Querol, pensem que és una cosa positiva viure les coses tan apassionadament, i és el que al final ens porta a crear cançons i a crear música, també.
I per qui encara digui, però què fan aquesta gent? Doncs també fan perreo.
Que per tu m'inventaria una oportunitat.
M'han apuntat des de redacció. Aquesta t'agradarà, Joan, perquè diu algú com adoptaríeu més de 4 gats. És que jo en tinc 2.
Mira, jo també en tinc 2. Jo en tinc 2 ara mateix, però n'he tingut 7.
Déu-n'hi-do.
Sí, soc un molt apassionat dels gats.
Déu-n'hi-do. De què ens parla Perreo?
Perreo és una declaració d'amor en tota regla. Al final, també ho hem explicat moltes vegades, que crec que l'amor mou muntanyes, i nosaltres ens movem molt pels sentiments, i al final l'amor és el que et porta a viure experiències noves, a atrevir-te a fer coses, i crec que no hi ha res més maco que viure deixant-te portar per aquests sentiments i per l'amor en totes les seves vessants, tant per la música, tant com per la teva parella, tant com per la teva família, tant com pels teus amics. I al final era una manera d'expressar això, no? També estem en un moment, també m'agrada dir que com que els homes no podem sentir aquestes coses, i crec que és important també que fem declaracions d'amor, i totalment verdaderes, perquè no és això que diguis, ah, no, ho fem per postureo, no, és que realment, quan escrivia aquesta cançó ho sentia d'aquesta manera, que jo per amor ho faria tot, i estic orgullós que sigui així, perquè crec que sempre et porta coses bones, pensar amb el cor i deixar-te moure per allò que t'emociona i pel que estimes.
Està molt guai, Guille, que ens diguis, és que els homes normalment no tractem aquestes coses, normalment no les diem. Es fa més fàcil si és amb música?
Totalment, que es fa més fàcil, però jo intento també en el meu dia a dia expressar-me així, eh? Però sí, és veritat que amb la música al final t'alliberes tot i moltes vegades és curiós perquè em pregunten i com fas les lletres i en què penses? I és com un exercici totalment de que em sento i surt això dins meu, però ni m'ho plantejo.
És una mica terapèutic?
Sí, totalment terapèutic, i és que el meu cap ja em diu, no, escriuràs d'això. O sigui, no m'he dit ni de plantejar, em surt directament el concepte, i una vegada que surt el concepte, és com que ho escups tot. I sí, a mi m'ajuda moltíssim per tenir clares moltes coses també de la meva vida, llegir-me després, rellegir-me les cançons i pensar, i per què vaig escriure això en aquell moment? Perquè potser en aquell moment tampoc era molt conscient de per què ho estava fent, i després amb el temps dic, hosti, és que... realment reflectia totalment el que estava patint i el que estava vivint en aquell moment. I això, Perreo és una declaració d'amor i deixem clar que faríem moltes coses per amor. Encara que adoptar 4 gats tampoc seria un gran sacrifici, perquè sóc un gran amant dels gats.
Bigoti surt del teu?
Totalment, sí, sóc l'únic que té bigoti, que porta bigoti, i al final, mira, sóc el que escriu les cançons. I és una cançó que parla una mica de riure's d'un mateix i em va semblar graciós, no?, perquè era com que m'estava analitzant molt quan estava escrivint la lletra. M'estava analitzant, oh, mira què dius de mi. I em va portar en el moment de despertar-me, mirar-te al mirall i veure, hòstia, què fas amb aquest bigoti? Què fa tant de temps que portes aquest bigoti? I al final forma part també de la meva personalitat i, hòstia, hi ha molta gent que li pot fer gràcia veure'm així tan petitonet, tan tal, amb el meu bigoti, i també està bé que sigui com un punt humorístic aquest bigoti.
Ara parlarem d'això.
Mai m'he volgut amagar, veieu com sempre vas fer un passat i llegeixo missatges d'amor que tenia oblidats, aquelles paraules que em diuen que ja va curar la ferida, però encara em sorprèn que estigui tot cap per avall, el look ja no em va.
Ara em deies, una mica per riure'ns de nosaltres mateixos, i mentre m'ho deies, com sóc, per què faig, no sé què, no? Em sonava una mica més a autoflagelament.
Sí, una mica sí, eh?
Ens costa menys autoflagelar-nos que riure'ns de nosaltres mateixos?
Tinc moments de tot, en aquest cas. Tinc moments de tot. Però sí, jo sóc molt de matxacar-me perquè sóc molt exigent, vull sempre tot perfecte i és complicat a vegades. Però, mira, amb aquesta cançó em va sortir com més la vena, jo crec que dins de que m'estic fotent amb mi mateix, doncs d'una manera més humorística i més divertida, no? I encara que la cançó pugui semblar que parla, és la típica cançó de desamor, per mi realment era un joc de dir, hosti, és que al final em puc estar ratllant per coses que després, si te les poses a pensar, no són tan importants. I crec que és important també treure-li ferro a les coses, perquè al final, encara, com diu la cançó, encara que sentis o creguis que està tot cap per avall, tot es tornarà a posar bé en algun moment. O sigui, no ens hem de ratllar tant per les coses a vegades, i m'ho dic personalment a mi, eh?
Precisament, Bigoti, on també dius fer-se el més dur està del tot caducat. Ja és hora de deixar enrere la masculinitat fràgil?
Totalment, sí, sí. I de fet, és que és el que et deia abans, justament. Aquesta frase volia dir totalment això, que al final, hosti, ens capfiquem molt, no? No puc ser fràgil, no? He de ser dur, tal. I jo crec que ja està una mica passadillo, això, eh? Que els homes també som fràgils, també sentim les coses, i jo sempre intento viure el meu dia a dia mostrant aquesta part de mi, i encara que costi, jo crec que tots ho hem de fer, perquè també és un exercici molt, molt terapèutic, i després et fa sentir molt millor en el teu dia a dia, també mostrar la teva part dèbil i explicar les coses tal com són i tal com les sents. Que no som
sempre superats. Anem a todo tren.
Aquesta és una mica la idea de la primera, sempre anar...
Sí, però en aquest cas parla del contrari, no? De la part negativa, d'anar amb velocitat. És com l'altre vessant, no?, de Cremant Carretera. Cremant Carretera és com la part més simpàtica d'anar ràpid, d'anar apassionat, oh, que guai, com mola esto de ir a tope a totes partes, però a Todo Tren parla, doncs, que a vegades també et pots jugar una mala passada, no? I crec que també ens genera moltes ansietats, molta frustració, i volia explicar també com aquesta part més fosca, no?, de la velocitat i de ser apassionat i de sentir les coses tant, i crec que ho plasmem molt bé amb aquesta cançó, que també és és la cançó més fosca, no, de tot l'EP, i crec que també justifica molt bé el missatge que vol transmetre, que al final, hosti, anem molt ràpid, però a vegades també és necessari parar, perquè si no és com xuxun, 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 matxaca, ansietat, i ja això perquè no ha sortit bé, i crec que és important també explicar-ho en les cançons, i també és un exercici molt terapèutic. De fet, és una lletra que va canviar molt a l'estudi, i molt contextualment en el moment en què estava, perquè quan vaig escriure aquesta cançó no estava en aquell moment, i vaig pensar, escolta, ja no em representa aquesta lletra.
Boníssim.
I la vaig canviar totalment i va transmetre totalment el moment que estava vivint en aquell moment a l'estudi.
Guillem, queden segons i dues preguntes a fer-te. Anem a fer-ho ràpid, això.
Ui, ja no se'm dona bé ser ràpid, eh?
L'heu explicat ja, Andreu Ginola, qui sou?
Hòstia, Andreu Ginola... És que va ser molt divertit, perquè això és una anècdota de Twitter, que jo no controlo massa de Twitter, és més el nostre bateria, l'Àlex, que controla d'això, però sí, ens va fer molta gràcia, perquè crec que li vam fer un tuit o alguna cosa així, i ens va preguntar, escolta, qui nassos sou? No tenim ni idea de qui sou.
Segona no em dóna temps, però després l'expliquem. Gràcies, vale. Guille, que vagi bé.
De res, moltes gràcies.